migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Tenim unes quantes coses força interessants per xerrar amb tots vosaltres. Com, per exemple, parlarem de l'Electrolineres i del caos que... Recordeu les vacances de Setmana Santa? El caos que hi va haver a les persones que tenien cotxe elèctric quan volien repostar, entre cometes, entre els que no funcionaven i les cues que hi havia, va ser una autèntica bogeria. Es tornarà a repetir aquesta fotografia aquest estiu? En parlarem, i en parlarem també de curiositats astronòmiques. Alguna vegada us heu passat pel cap, us ha passat pel cap perquè els planetes són esfèrics? Sé que és un d'aquests pensaments quan t'has pres un ron o quan estàs mirant a l'infinit i dius: i per què són esfèrics els planetes? Doncs avui també donarem resposta a això del terraplanisme i dels plaquers planetes són esfèrics. Però abans, el tema que toquem ara és d'aquells de molt difícil solució. De molt difícil solució, i molts de vosaltres us podreu sentir identificats. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i ara mateix us parlo de l'habitatge a les zones més conflictives de Catalunya. Quan parlo de conflictives no parlo de violència, parlo de preus. Per això, ja això arriba a conflicte, pràcticament. Un conflicte econòmic de persones que no troben preu, que no troben un habitatge adequat o que... el troben, però no es pot pagar, perquè en funció de la zona que vulguis o que trobis, i no cal que sigui una zona d'aquelles altes, evidentment, és difícil perquè no hi ha, és una llei d'oferta i demanda. Doncs, clar, tot això, l'escassetat d'habitatge té una incidència directa en el preu de l'habitatge per una llei d'oferta i demanda. Bé, la plataforma 2015 per l'accés a l'habitatge ha denunciat que a Catalunya hi ha uns 73.000 habitatges que no es poden vendre ni llogar perquè l'Agència d'Habitatge de Catalunya els denega la cèdula d'habilitat de segona ocupació. És a dir, estem parlant concretament d'habitatges d'entre 40 i 90 metres que abans eren locals, eren oficines, era un... no sé si un garatge, bé, eren d'aquests locals, no? Que, clar, davant de l'escassetat, doncs s'ha reformat com habitatge. Bé, en el seu moment no es va tramitar la divisió horitzontal, o que abans del 2012 havien estat, això el que us explicava, doncs locals, tallers, despatxos, que amb el temps doncs es van adequar per destinar-los a aquest ús residencial. Primer, han estat certificats... aquests locals estan certificats per un arquitecte com habitables. Però no. Però què diu l'Agència de l'Habitatge de Catalunya? Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia. Doncs l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a contrapartida dels arquitectes, argumenta que per la seva banda vetlla pel compliment de la normativa perquè propietaris i llogaters accedeixin a un habitatge en condicions òptimes i dignes d'habitabilitat, i diu que no són habitables, al contrari del que diuen els arquitectes en aquest cas. Però segons la plataforma 2015 per l'accés a l'habitatge, aquests propietaris han contractat un arquitecte, com deien, perquè certifiqui doncs, que té bona il·luminació, ventilació, que disposa d'instal·lació elèctrica o de calefacció, entre d'altres requisits, i que un cop disposen d'aquesta documentació topen amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, que no els hi dona aquest vistiblau perquè asseguren que hi ha petites diferències que afecten i que no els hi poden donar doncs, aquesta habitabilitat. Segons la plataforma, és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya qui es nega a concedir aquesta cèdula, que només es requereix, per cert, a Catalunya, i no en altres territoris d'Espanya on diuen que on no tenen aquesta hiperregulació tan estricta. Així doncs, en total, la plataforma calcula que hi ha 73.000 habitatges que des de l'any 2013 no poden ser llogats o venuts i que permetrien augmentar aquesta oferta en un context com el que estem, que és de tanta escassetat d'habitatges.
És tot un què. Doncs mira, anem directament a parlar amb el senyor Josep Maria Cordec, que és portaveu d'aquesta plataforma, la plataforma 2015 per l'accés a l'habitatge. El tenim al telèfon. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Bé, i en aquest cas, quina seria la situació conforme a l'habitatge? I conforme a aquests habitatges que no reben aquesta cèdula d'habitabilitat?
Bé, aquesta és una situació dramàtica a Catalunya, i situem-lo de Catalunya perquè estem exclosos d'una burocràcia que a Catalunya pretén sobre la idea de protegir el consumidor, el que fa és impossibilitar l'accés a l'habitatge. Mm-hmm. Estem parlant d'habitatges de 40 metres, a 60, 70, en zones i barris i localitats de segona mà, tots construïts des de l'any 1990 en endavant, és a dir, preus que serien assequibles per col·lectius de joves, persones d'edat, famílies monoparentals. Doncs pues molt bé, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya creu que la seva missió és protegir l'habitatge de les persones i el que ha fet és una hiperregulació en què arriba a definir si ha d'haver un espai per estendre, però no es pot posar una eixugadura. Estem parlant d'un espai de 40 metres. Estem parlant de que si una alçada fa 2,08 i ha de fer 2,20, també ho denega.
Entenc. Clar, aquesta situació afecta molt al mercat immobiliari, no? És una afectació directa, en tot cas.
Efectivament, o sigui, si considerem aquesta xifra de 73.000 habitatges des de que està en funció aquest decret regulador del 141-2012, parlem d'unes xifres que han arribat a col·lapsar absolutament l'oferta de segona mà. O sigui, no hi ha oferta ni de lloguer ni de compra a preus assequibles, i són aquests precisament que no hi ha perquè la cèdula d'habitabilitat no es dona, malgrat que en tots els casos hi ha un certificat d'arquitecte que diu les condicions mínimes d'habitabilitat es compleixen. Parlem d'il·luminació, ventilació, nombre d'habitacions, no són infrahabitatges, no són habitatges sobreocupats, res de tot això. L'Agència de l'Habitatge ha confós absolutament l'observància d'unes normatives del decret a les condicions mínimes d'habitabilitat. O sigui, són dues coses diferents.
Entenc.
Una és un decret i una altra és la condicions mínimes d'habitabilitat. Doncs bé, tots aquests habitatges, la majoria d'ells s'ha denegat per qüestions absolutament burocràtiques de falta de concordància entre registre i catastre, tema d'antiguitat, vull dir, vol fer un estudi arqueològic de cada habitatge per saber exactament quan es va construir, en funció de la qual entra una normativa o una altra, i tot això, quan estem parlant de dates de 20, 30, 40 anys, és impossible. I obliga els sol·licitants a fer búsquedes, arxius, que en algun lloc existeixen i en altre no. No totes les localitats porten un censo d'empadronament actualitzat, el volen donar. És a dir, ha creat uns mecanismes per excloure per motius burocràtics, que no per condicions mínimes d'habitabilitat.
Entenc. Llavors, encara la qüestió, no és que m'escandalitzi, però sí que m'alarma, no? El fet de que, sobretot quan estem en un estat, i em permeteu que ho digui així, és un estat d'emergència d'habitabilitat, de que manquen habitatges, de que es disparen els preus, que calen habitatges, sobretot a Barcelona i àrea metropolitana, doncs estem parlant que la burocràcia es comporti d'aquesta manera, sí que és escandalós.
És evident, vull dir, és una burocràcia que té, segurament, té persones anclades en etapes anteriors, diguem-ho així de clar, i el que fa és la concordança estricta d'una literalitat de dates, de procediments, i no arriba a el que es podria dir es pot viure on es pot viure? Qui ha de dir on ha de viure? Pues, ho diu un arquitecte? Pues no, això no serveix. Els 73.000 certificats d'arquitecte no són presos en consideració perquè les altres qüestions, que són les administratives, si el catastre està inscrit o no està inscrit, si el registre, si la data, tot això és d'una gran complexitat i, malauradament, fan d'això la manera d'evitar que aquests habitatges rebin la cèdula d'habitabilitat. Produeixen amb els sol·licitants tal inquietud al demanar-los dades, acreditar empadronaments, no accepten que s'hagi viscut, si abans era amb la qualificació de local, és a dir, tot un seguit de circumstàncies absolutament administratives i burocràtiques. Aquesta és la trista realitat que viuen cada dia tant les persones que les tramiten, arquitectes, com les persones que són propietàries que no poden ni vendre ni llogar.
Doncs, senyor Josep Maria Cordec, portaveu de la plataforma 2015 per l'accés a l'habitatge, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I un cop més ens trobem amb la burocràcia, en aquest cas. Ja ho veieu, eh? És una qüestió que el problema de l'habitatge va molt més allà. És veritat que s'ha de vetllar perquè els habitatges siguin dignes, però potser quan hi ha una emergència com aquestes, si aquestes variacions són de centímetres, igual potser no cal ser tan estricte, no? No ho sé, això seria, aniria per barris, és el que comença i denuncien des de la plataforma 2015 per l'accés a l'habitatge. Bé, de seguida arribarem a mitja, en una estoneta arribem a tres quarts, però abans parlarem de seguida de la Setmana Mundial de les Al·lèrgies, que se'ns tira a sobre. I hi ha maneres i com intentar o fer que les al·lèrgies no ens afectin gaire. Això en parlarem de seguida i també farem titulars, eh? Però abans, ei, platja, estiu, però... Tu saps que l'estiu no és només anar a la platja? Però saps també que pots gaudir d'altres coses, perquè Legalitas està contigo. Que el número al que más llamas es el de Legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes llamar no puedes parar de llamar, así que puedes ir a la playa donde tú quieras sin problema. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales, y tú, ¿eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie. Por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Te he dicho que no. Deja eso.
Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta es la Semana Mundial de la Alergia y por esto hemos querido ahondar en este tema con Murprotec. Murprotec son especialistas en humedades, ya lo sabéis, hemos hablado con ellos muchos aquí y además hoy tenemos aquí también a Ignacio Lago, ahora le daré los buenos días porque primero quiero comentar que Murprotec además también se encarga de esa calidad del aire en interiores, no solo de las humedades. Precisamente este año Murprotec ha recibido un premio que avala su tecnología en la lucha contra alergias ambientales. Ahora sí, Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, bienvenido. Felicidades por todo,
muchas
por ese
gracias.
Reconocimiento que siempre está muy bien, que te
muchas
lo reconozcan.
Gracias. Sí, estamos todos muy contentos, toda la delegación de Cataluña está súper orgullosa de este premio que nos han concedido y por lo tanto lo estamos celebrando con mucha ilusión.
Así sea, pues te voy a hacer cuatro preguntas. Primero, todos tenemos más o menos claro los efectos de las alergias alimentarias o a los medicamentos, sabemos lo que conlleva todo eso y el peligro que puede ser, ¿no? Pero, ¿cómo están evolucionando las alergias ambientales?
Bueno, pues están evolucionando a un ritmo vertiginoso. Las enfermedades alérgicas como es el asma bronquial, la rinoconjuntivitis alérgica y la dermatitis atópica han aumentado de forma importante durante los últimos años en los países industrializados y, sobre todo y preferentemente, en las zonas urbanas.
Sí.
En España se calcula que mueren al año unas 7.000 personas a causa de las enfermedades provocadas por la contaminación del aire,
caray,
tanto en el interior como en el exterior.
Unos dispositivos que te echan una mano en todo esto y te solucionan el problema. Además, estábamos comentando que la compañía ha sido premiada por su aportación a las personas con alergias ambientales. O sea, una vez más, felicidades. He empezado dándote las felicidades y sigo dándote las felicidades.
Bueno, pues yo te lo agradezco. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, el pasado abril recibimos el premio ATX, que es Allergy Protection Awards 24, a la calidad del aire, pues nuestra central de tratamiento de aire, CTA de Murprotec. La central de tratamiento de aire Murprotec es un dispositivo de ventilación mecánica forzada que hace de forma automática un trabajo de filtración y depuración del aire sin necesidad de abrir las ventanas. Y este es un punto muy importante para las personas alérgicas, ya que si no entran esos pólenes y ácaros que les afectan, para el espacio está perfectamente ventilada a través de nuestro dispositivo. Por otro lado, nuestro sistema funciona como un pulmón artificial.
Pues ya lo sabéis, si tenéis ese tipo de problemas, ya sean de humedades como de calidad de aire, ya sabéis que en Murprotec te pueden echar una mano y además no hacía falta que los avalaran porque ya sabíamos de su efectividad, pero siempre un premio y un reconocimiento aún refuerza más ese mensaje que estaba comentándonos aquí Ignacio. El teléfono 900-102-103, 900-102-103, ese es el teléfono gratuito de Murprotec, o la web murprotec.es. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Solo recordar a todos los oyentes que además que la visita es totalmente gratuita y tanto el diagnóstico como la visita. Lo pueden hacer tranquilamente y que no tengan miedo de decir es que a lo mejor y si después... No se preocupe, es sin ningún compromiso.
De acuerdo.
Al 900-102-103.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs bé, és una bona manera de lluitar contra les al·lèrgies. Gràcies, Ignacio. Mireu, els millors plans culturals per aquest estiu els tens a les comarques de Barcelona. I és que tens 68 museus per descobrir. Estàs envoltat de ciència, patrimoni, història, paisatges. Perquè l'estiu no és només per anar a la platja. Endinsa't a la cultura, descobreix antics oficis, gaudeix de paisatges únics i tot sense sortir de les comarques de Barcelona. Més informació a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Dit això, de seguida arribarem a dos quarts, actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, els titulars d'esports, perquè ja demà inaugurem la Eurocopa. Espanya debuta dissabte, aquí a Tiempo de Juego. I després parlarem de... sobretot els que teniu cotxe elèctric, a part d'aquesta competència que hi ha ara entre la Xina, Europa, aquesta presumpta possible guerra que hi pot haver, doncs atenció, perquè ja vam viure un caos, bé, un caos, entre cometes, sí, grans cues a la Setmana Santa, les vacances de Setmana Santa, ens ha deixat una fotografia de cues interminables de cotxes elèctrics intentant recarregar en aquell punt. El cotxe elèctric està molt demostrat que ajuda al medi ambient, claríssimament, i sobretot a la ciutat. Ara, per viatges llargs, la planificació ha de ser molt més curosa, molt més curosa. I tots que hi ha models, com models de Tesla, que ja te'n van dient, te la calculen i diuen, no, tienes que parar aquí per recarregar, has de parar aquí per recarregar. Això ja t'ho diuen, no? Però tornarem a veure aquest caos a les electrolineres o als llocs de càrrega per les vacances d'estiu? Intentarem resoldre el que aquesta fotografia, aquest plantejament, de seguida amb un expert en el tema, un expert en mobilitat elèctrica, perquè ens ho expliqui. Perquè, a més a més, això sense comptar que quan arribes a una electrolinera o a punts de recàrrega de cotxe elèctric, funcionin tots. Això seria una altra qüestió. Doncs de seguida en parlem de tot això i arribem a dos quarts, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ven a Fácil Móvil y siente el placer de acertar. En Fácil Móvil encontrarás las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Fácilmóvil.es.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periódico. Entendre-hi més.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de la teva COPE més propera, senyals horàries de 2:15 d'aquest dijous, dia 13 de juny. És el moment d'actualitzar titulars d'esports i informació de serveis. I el temps que ens espera de cara a aquesta tarda, el que queda de dia ja demà, i dissabte, i diumenge... Bueno, dissabte igual no tant, però avui i demà, segur, sol. I calor. S'ha acabat. Fins aquí l'actualització del temps. Ja és que no passa res, ni aquesta tarda ni demà, potser algun núvol, eh? Potser algun núvol, però ja està. Sol i calor. Predomini clar a tot el territori català. Insisteixo, algun núvol, eh? I fins i tot demà divendres algun núvol d'aquells aspectes de, ostres, igual cae per Costa Daurada, però la previsió no és que caigui cap gota. Possiblement, si hem de buscar pluja, hauríem d'anar cap a dissabte, que igual cau algun plogim dissabte matí, tarda, però molt restringit cap al Pirineu Occidental. Parlem de la zona del Ripollès, però són pluges i ja està. Temperatures a l'alça. Calor. Ja no començarem amb aquesta fresqueta d'aquests passats dies, se'n va, temperatures que teníem molt agradables, tot s'ha de dir, i ara ja comença, sembla que la calor torna, la caloreta torna a tocar la porta per fer-nos suar. Fins aquí la informació del temps. No, és que no hi ha res més, molt avorrit. Espero que igual d'avorrida sigui la situació a la xarxa viària catalana, perquè això significa que tot va bé. Com tenim la situació a les carreteres? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs sí, en general també parlem de calma, tranquil·litat en aquesta xarxa viària, sense cap gran incidència, afortunadament, que ens hagi de complicar la circulació. Sí que parlem de més volum de trànsit, un pèl més a lentitud aquí a la C58, al tram via Sant Quirze, en sentit nord, sentit Sabadell-Terrassa, res de l'altre món, però sí que s'acumula més volum de circulació, o alguns punts de les rondes també poden anar més carregats, però com et deia, bàsicament per volum de trànsit. Per tant, en general, parlem de circulació còmode i fluida a la xarxa viària, també en aquestes vies que envolten la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda. Cuida't.
Igualment, a reveure.
Caixa o faixa? L'Espanyol no ho té malament per passar a la final i pujar a primera divisió. És avui a les 9 del vespre, juga amb l'Sporting amb avantatge. José Luis Gil, benvingut.
Sí, senyor. 0-1 del partit de Nadal, gol de Javi Puado. I a més...
I al minut 88.
No, i a més, ahir, l'Oviedo va eliminar l'Eibar. L'Oviedo va guanyar 0-2 a Ipurua i va eliminar l'Eibar. I per què diem a més? Doncs perquè ha capgirat una mica la història. Primer, anem a pams.
Sí.
9 de la nit, Cornellà Prat, Espanyol, Sporting de Gijón.
Sí.
Encara que guanyés l'Sporting 0-1, aniríem a la pròrroga. I si no es mou el marcador a la pròrroga, l'Espanyol passaria a la final.
És a dir, que aquí no hi haurien tantes de penals ni...
No hi ha penals.
Molt bé.
Cap dels marcadors que ha fet aquesta temporada a casa l'Espanyol, cap dels marcadors que ha fet aquesta temporada a casa l'Espanyol, el deixaria fora d'aquesta final contra l'Oviedo.
En principi, l'Espanyol ho té tot de cara si fa un partit decent. Bàsicament seria això.
Bàsicament, ho té tot de cara si l'Sporting no es posa per davant en el marcador. Perquè intueixo un atac de pànic si l'Sporting es posa 0-1 al marcador.
Ostres, tant de bo no sigui així.
A veure, és igual.
Confiem.
9 de la nit, Cornellà Prat, Espanyol Sporting de Gijón, Tiempo de Espanyol, amb el Javier de Haro, i Tiempo de Juego, Copemàs, internet, dispositius, catxivatges, dispositius, etc. O sigui que podeu triar l'oferta que més us agradi per contemplar aquest partit que analitzarem avui a Esports Cope amb un clàssic del Real Club Deportiu Espanyol.
Qui?
Daniel Solsona.
Home.
Dani Solsona, el mític Dani
mític,
Solsona.
Mític Dani Solsona, sí.
Analitzarem què pot donar de si aquest Espanyol Sport de Gijón. Recordem com ha passat l'Oviedo. Si l'Espanyol passa a la final, anada al Tartiere, tornada a Cornellà Prat. Però anem a tranquil·litat. Lo primero.
I luego ya veremos.
I després ja veurem.
Primer tenim l'Sporting, després ja parlarem.
Després ja parlarem. Escolti, saps qui va parlar ahir? Joan Laporta.
Ah, sí.
Va reunir el Senat. Sí. El Senat del Barça són els... Per què riu?
No, que va parlar, sí. Va parlar.
Va adreçar-se al Senat del Barça, els socis més antics, i va dir una cosa molt important. Hi ha brots verds.
Avui puc dir amb orgull que després de 3 anys, i potser ja si ens remuntem abans, el club enguany doncs donarà resultats operatius positius. Comencem a veure els brots verds.
Bueno, va dir Laporta també que el Barça té 48 copes d'Europa.
Eh?
entre totes les seccions.
Ah, vale.
48 copes d'Europa.
Vale.
I que...
Com a club.
Com a club.
Vale, vale.
I que es sortirà del pou econòmic ara mateix on està ficat l'equip. Els internacionals amb les seves seleccions, els no internacionals de vacances. Ha parlat Christensen, a Dinamarca. Estic desitjant que arribi Flick, que comenci l'etapa Flick. Una mica de disciplina alemanya no ens vindrà malament.
Bueno.
No, això no mate el mensajero, això ho ha dit Christensen a la concentració de Dinamarca. I al Girona, ja tenim Aleix García a Leverkusen per passar revisió mèdica i signar pel Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. 20 milions d'euros ingressarà el Girona per la clàusula de rescisió, bàsicament, d'Aleix García. I en bàsquet...
Tinc por de que desmuntin l'equip, perquè és un equip molt, molt xulo per haver anat a la Champions i... Aquest és el meu neguit. És el meu neguit, però bé, entenc que el mercato és el mercato.
El mercato és el mercato i és el preu que has de començar... Aviam, també aquí, si són 20 per Aleix García, posem-nos en el pitjor escenari, 40 més per Dobbich... Són 60 milions. I si hi ha una persona que pot fer miracles amb 60 milions, és Quique Cárcel.
Correcte.
Perquè ningú coneixia Dobbic quan va portar Dobbic al Girona, etcètera, etcètera, etcètera. Mm. I va, plana poliesportiva, bàsquet, el Madrid ja és campió de Lliga, i a casa nostra s'ha descartat la fusió entre els Girones, el bàsquet Girona de Marc Gasol no es fusionarà de moment amb l'Uni Girona, i el Joventut, de mica en mica, va fent plantilla, té lligats a dos jugadors per la propera temporada... Dos vells coneguts de l'ACB, Cassius Robertson i Adam Hanga.
Home!
Ex-Barça, ex-Madrid, serà jugador del Joventut de Badalona.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor. Demà més.
Demà més. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs...
Bueno, per cert, demà ja... Bueno, aquesta nit, el partidazo, presentació del desplegament Eurocopa.
Sí.
I ja a partir de demà, doncs, programació especial.
Demà ja tenim Eurocopa, eh?
Sí, senyor.
Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i més a Esports Copé amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlarem d'aquest caos de les electrolineres, parlarem del possible caos que hi pot tenir, o a la fotografia de cues per recarregar el cotxe elèctric. En parlarem aquí a migdia en uns moments. Agafo 4 papers i fem les convenients preguntes.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy a los 86 años firma un libro que ya es un bestseller. Es Íñigo Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tell me all the ways you need me. I'm not here for.
un estiu diferent i emocionant? Doncs no et cal sortir de les comarques de Barcelona. Descobreix el modernisme de Mataró, el romànic amagat d'Osona, gaudeix de 60-68 museus, de l'arquitectura de Gaudí, de la Patum de Berga, de castells, de festes majors, de paisatges, pobles amb encant, viles marineres. I és que tot ho tens a les comarques de Barcelona. Més informació a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. És a Barcelona, les comarques hi ha molt amagat. De fet, a tot el territori tenim moltes coses per gaudir. Però si anem en cotxe elèctric, en funció de com hem de planificar un viatge que a vegades costa. Costa de col·locar, costa fer i costa planificar. Per la ciutat de conya, va tot molt bé. Però la gran pregunta, tornarem a veure el caos a les electrolineres per les vacances d'estiu? Aquella fotografia que vam veure la Setmana Santa de tota aquella gent empipadíssima, amb certa raó, perquè a més a més de les cues, hi havia molts que no funcionaven. I llavors això es multiplica. Això és el present. Tornarem a veure aquesta fotografia a l'estiu? I a més, què passa amb el cotxe elèctric al final? Perquè si no hi ha una xarxa decent, pública, una xarxa on jo puc... No parlo ja d'empreses privades, sinó jo parlo d'una xarxa pública on poder anar, o sigui, com una benzinera que està per allà i saps que trobaràs una tartadora. Fins que això no funcioni, jo no sé exactament si el cotxe elèctric, a més, i a part de la competència que hi ha entre la Xina i Europa pels arancels i els preus i aquesta guerra que tindran amb el cotxe elèctric, jo no sé això si es traslladarà. Clar, els consumidors catalans pensem que, o es pot pensar tranquil·lament que, bé, jo m'espero comprar un cotxe elèctric fins que no el pugui utilitzar de debò per anar d'aquí a Cadis. Surto de Lleida, surto de Barcelona, o de Girona, o de qualsevol poble, me'n vaig ja només per Catalunya, me'n vull anar a Cadis. I vull fer-ho bé i amb un cotxe elèctric. Bé, parlem de tota aquesta situació amb el senyor Borja Santos, que és expert en mobilitat elèctrica i CEO de Full and Fast. És una startup, Full and Fast, per entendre el per què, que es dedica al control i posada en marxa de vehicles elèctrics comercials. Es dedica al manteniment d'aquestes xarxes de càrrega elèctriques comercials. Són privades, només per aquests vehicles comercials, no? Però és un expert en tot això. Borja, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, creo que voy a exprimir tu experiencia en redes electrificantes y demás para que me expliques este no diré caos, pero la fotografía de las vacaciones de Semana Santa, y ahora que viene el verano, ya no nos dejó las orejas levantadicas. Aquello de ver esas colas enormes en las zonas de carga eléctrica y cuando había algunos cargadores que no funcionaban tampoco, el caso era importante. ¿Qué está pasando con la red de carga eléctrica en España?
Bueno, yo creo que ese vídeo de Semana Santa ha hecho bastante daño, un flaco favor a lo que es una estrategia de electrificación, ¿no? Ya que el consumidor crea que puede comprarse un vehículo eléctrico y tener este tipo de problemas. Pero sí que es verdad que existe mucha desinformación y luego también pues la red de infraestructura todavía no está desplegada, no tiene todo el volumen o capacidad que pudiera necesitar como para que no nos estemos preocupando que pueda encontrarnos con una casuística parecida, ¿no? Pasa con la gasolina, que siempre hay problemas cuando llegan momentos estivales y puede ser que llegues a una estación de servicio y estés ocupada, te toque esperar. Ese mismo problema lo vamos a tener con el eléctrico, quizás.
Pero multiplicado, ¿no?
Tiempos. Sí. Sí, porque nunca vamos a llegar, o es muy difícil que lleguemos a los tiempos de recarga o los tiempos de repostaje que tenemos ahora con el combustible fósil, ¿no?
Claro, si esto lo añadimos a que hay menos. Y le añadimos que no siempre funcionan todas al 100%, es un factor que hay que tener en cuenta. Esto, para grandes desplazamientos, sobre todo para quienes tengan coche eléctrico, puede ser un problema, ¿no? ¿Cómo está afectando todo esto, por ejemplo, a los coches particulares y a las empresas, en este caso?
Bueno, yo creo que las empresas no confían en lo que es una recarga de vía pública. Es decir, ahora mismo en España hay un 5%, ¿no?, de lo que es el parque de movilidad que es eléctrico. Digamos, a nivel comercial tendrás unas 3.500 unidades que son eléctricas, puramente eléctricas, y que están dando servicio. Las empresas que se están electrificando no confían en lo que es la recarga en vía pública porque se pueden encontrar, pues, en un caso de atasco, de embotellamiento, o que está, como decías tú, o está fuera de servicio, por lo cual ellos en su día a día, para garantizar su negocio, necesitan disponer de infraestructura de recarga propia.
¿vale? La vía pública no es una opción para ellos. Y luego, a nivel particular, es verdad que el que se compra hoy en día un vehículo eléctrico es alguien muy concienzudo que cuando va a hacer un desplazamiento se mira al dedillo dónde y cómo va a poder recargar. Luego se puede encontrar con un problema, pues eso, de congestión, como pasó en Semana Santa. Pero suele ser alguien que sabe que es un impedimento, que eso va a ser un escollo y se lo mira al dedillo. Entonces, digamos que la penetración del vehículo eléctrico va lenta, pues por el tema de las subvenciones, por el tema, digamos, del desconocimiento, desinformación, de que faltan puntos, de que no se percibe que sea algo fácil de gestionar o de poder utilizar y encima es caro. Pero bueno, yo creo que es algo que poco a poco se va a ir salvando, ¿no? Algo que son miedos que poco a poco se van a ir superando, pues según vaya madurando el mercado, también los fabricantes de vehículos apuesten de verdad y entonces todo el mundo vaya entendiendo que hay una opción y que tiene sus ventajas, ¿no? Que no es solo un engorro.
De acuerdo, esto, no sé si en Cataluña, ¿qué situación está delante de todo esto? O sea, estamos al mismo nivel, o sea, hay más, en Cataluña hay más carga y menos carga, no sé, esto va por zonas, porque claro, va en función, supongo que también de donde haya más población también, ¿no?
Hombre, Madrid, Cataluña y Valencia son referencias en todo lo que tiene que ver con electrificación. En Cataluña, tanto a nivel público con TMB, yo creo que lo que se viene haciendo, lo que se viene trabajando para disponer de infraestructura de recarga, tanto por parte de la administración como por parte de las entidades privadas, hay otros lugares donde yo creo que es impensable por hoy generarte una ruta en eléctrico, porque te puedes encontrar con problemas de dónde llego, o por lo menos no sabes dónde encontrar la información como para que tú puedas planificar tu ruta y no encontrarte con la ansiedad de dónde voy a recargar, ¿no?
Claro. Y la última pregunta que te voy a hacer, Borja, es sobre futuro. A nivel de tu experiencia, tú tienes esta startup Full and Fast que está especializada en esta electrificación de flotas de vehículos comerciales, pero a nivel usuario, ¿cuándo podremos tener o cuándo puede llegar una red tan extensa como la que hay ahora de gasolineras convencionales?
Hombre, hay una política, hay una directiva europea que es ACID, que ya el año que viene obliga a tener en vías principales un punto de recarga cada 60 kilómetros, en el 17 son dos puntos de recarga ya de carga rápida, estamos hablando de carga rápida, es decir, yo creo que para el 2030, un poco acompasando también al volumen de vehículos eléctricos, ya habrá una infraestructura, o por lo menos habrá un conocimiento de que existen esos puntos, importante, porque habrá un volumen suficiente como para que no estemos tan preocupados. O sea, al día de hoy hay 40.000 puntos de recarga en toda España. Es verdad que hay en torno a 7.000 que no están conectados o que no funcionan o porque todavía no tienen el acceso a red, pero claro, lo que la gente no tiene es un punto donde encontrar toda esta información. Y al final también, pues, te puedes encontrar, pues, que aunque exista la información, pues, cuando estás así como Semana Santa, que llegas y esté ocupado, ¿no? Sobre todo en verano o en épocas estivales, como pues en Navidades, cuando todo el mundo hace esos traslados de larga distancia. Entonces, bueno, yo creo que va a ser algo con lo que convivamos poco a poco y creo que es una cuestión de maduración. O sea, que esto para el 2027 yo creo que va a haber un cambio sustancial y en el 30 se va a notar. Porque ya hay unas directivas europeas que obligan a disponer de infraestructura en vía pública principal y secundaria.
Pues señor Borja Santos, experto en movilidad eléctrica y CEO de Full and Fast, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por estas explicaciones, muy amable.
Muchas gracias.
A partir d'aquí, doncs, en funció de com estigui el preu, farem una cosa o farem l'altra, en aquest cas, Cotxe elèctric. És la polèmica i la lentitud. Estem acostumats a que tot vagi tan ràpid, que quan va lent, vaja. Ei, és hora de dinar? Bé, més o menys, no? És hora de dinar. Doncs mira, ara que s'apropa l'hora de dinar, tenim aquí, sobre la taula, unes meravelloses safates, cortesia de Casanovas Catering. Mira, Casanovas Catering porta més de 100 anys servint... Això està boníssim. Des del vell mig de Barcelona, càterings d'alta qualitat i fiabilitat. Per tant, tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Vols quedar bé? Contacta amb en Joan, xef i tercera generació de la família Casanovas. 658-954201 o visita la seva web casanovascatering.com. casanovascatering.com. Casanovas Catering, la teva millor elecció.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además, entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis, con el plan 1-2-3. Llama ahora, 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
¿Necesitas hacer reformas en casa? En Atelier ofrecemos proyectos personalizados en reformas de cocina, baño y reformas integrales desde hace más de 30 años con los mejores profesionales propios que lo harán especial para ti. ¿Y quieres saber más? Siempre con la mejor calidad y acabados, precios inmejorables, fechas de entrega en plazo garantizadas y ofertas y regalos para cada proyecto, como dibujos y renders gratuitos. Ven a visitar nuestra exposición en Vía Augusta 106 o llama al 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
Parlem de curiositats astronòmiques. Heu pensat mai per què el planeta Terra té una forma esfèrica? Per què els planetes són esfèrics? Davant del terraplanisme, això s'ha d'explicar. I en parlem amb l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Antonio, buenos días, bienvenido, felicidades.
Buenas tardes, ¿qué tal, José Miguel?
Bienvenido, encantado de hablar contigo, Antonio, como siempre. Oye, hoy la curiosidad está clara. ¿Por qué los planetas son redondos? Así, directamente.
Importante pregunta y muy interesante. Mira, importante porque esa es una condición, una de las condiciones, de las tres que hay para que un astro sea planeta. Una de las tres condiciones es que sea redondo, que en términos técnicos se dice estar en equilibrio hidrostático.
Claro, entonces un asteroide no es redondo, por ejemplo. Si fuera un asteroide muy grande, no sería redondo.
A ver, es que hay varias razones para ser redondo. Por eso es más exacto decir equilibrio hidrostático. Una de las razones para ser redondo es que esté en equilibrio hidrostático, que luego explico lo que es. Pero podría haber otras, como la casualidad o alguna cosa parecida. Pero tiene que estar en equilibrio hidrostático. Y el equilibrio hidrostático supone que tiene que ser redondo. ¿Cómo opera esto? Mira, esto es muy sencillo. Es una especie de experimento mental, como decía Einstein, con los suyos eran más avanzados. Este es un experimento mental muy sencillito. Imagínate un asteroide que imaginariamente le vaya cayendo material y va creciendo. ¿Qué pasa al crecer? Que en el centro del asteroide, por las fuerzas gravitatorias, se forma una presión. Y al ir creciendo el asteroide, esa presión va aumentando, va aumentando, va aumentando. Llega un momento en que la presión puede superar la resistencia del material del que está hecho el asteroide. Y en ese momento, ¿qué le ocurre? Le ocurre lo que los ingenieros civiles hacen todos los días, que son pruebas de presión. Ellos cogen una muestra de hormigón, por ejemplo, la meten en una máquina especial y le aplican presión y van subiendo la presión hasta que esa presión supera el límite de resistencia del material. Y en ese momento el material se desmorona, se desintegra, se convierte en polvo, se fluidiza,
sí.
Para ser más exactos. Eso le ocurriría al asteroide hipotético. Al ir creciendo, llegará un momento en que se fluidiza porque su resistencia no es suficiente para aguantar la presión gravitatoria.
¿Y entonces qué pasa? Cuando ocurre esta ruptura, exacto, ¿qué ocurre?
¿Qué pasa allí? Pues que, mira que dije la palabra fluidiza, que es un poco técnica, pero es para entender, se convierte como si fuera en un fluido, como en cemento. El cemento, si tú metes la mano en un saco de cemento, sientes como si estuvieras metiendo en agua, porque se comporta como un fluido. Entonces todo este material se comporta como un fluido y tiende a ponerse a la menor distancia posible del centro que lo está presionando, que es el centro de gravedad. Con lo cual, la menor distancia posible para todos sería esférico. Tiende a ponerse esférico. Eso es estar en equilibrio hidrostático. Mira la palabra hidrostático.
Súper curioso, era la que acabas de explicar, ¿eh?
Sí. Mira, hidrostático es de agua, ¿cierto? Quiere decir, porque se comporta como un fluido, como si fuera agua. Entonces, por eso las gotas son redondas. Están en equilibrio hidrostático. Se comportan como si todas sus moléculas, todas sus partículas recibieran la misma presión gravitatoria, tienden a recibir la misma. Total, se vuelve redondo. Eso le ocurre a un planeta. Una de las condiciones para que un planeta sea planeta, que desde el año 2006, desde el Congreso de Praga, de la Unión Astronómica Internacional, es que esté en equilibrio hidrostático.
Muy bien.
Oye, y la Tierra. Mira, eso ocurre, una última cosa. Sí. Eso ocurre más o menos para un planeta rocoso, para un cuerpo rocoso, cuando tiene unos 500 kilómetros de diámetro. Ya a los 500 kilómetros la presión gravitatoria vence la resistencia del material. O sea que más de 500 kilómetros y hay mucha probabilidad de que esté en equilibrio hidrostático.
Entonces, por ejemplo, no estamos hablando de una esfera perfecta. Hablamos de que es aparentemente redondo porque la Tierra no sería una esfera perfecta. En este caso hay un achatamiento en los polos, ¿no?
Es un esferoide. ¿Por qué no es esfera perfecta? Debería serlo. ¿Por qué no lo es? Porque está girando y entonces se generan otras fuerzas que operan allí, que son las fuerzas centrífugas que hacen que se expanda en el ecuador. Entonces, esas fuerzas externas, en este caso es una fuerza centrífuga, o externas no, o fuerzas extrañas, distintas a la gravitatoria, hacen que se aparte un poquito de la esfericidad. Eso precisamente es lo que estudia la Unión Astronómica Internacional cuando proponen que un asteroide se convierta en planeta. ¿Qué tienen que estudiar? ¿Que por qué es redondo? Pues hay que estudiar si es redondo porque está en equilibrio hidrostático o por otra razón. Podría ser otra. Pero si es redondo porque está en equilibrio hidrostático, lo declaran planeta, en este caso, pues, planeta enano o planeta normal, en fin, ya depende de las otras condiciones.
Entonces, ¿un planeta es más de forma esférica y achatado los polos en función de su fuerza centrífuga? Es decir, en función de la fuerza que tiene al expulsar hacia, o la tendencia de expulsar hacia fuera los materiales.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, Júpiter y Saturno tienen una fuerza centrífuga brutal porque giran más rápido que la Tierra y tienen más radio. Y la fuerza centrífuga depende del radio y de la velocidad de giro. Tienen una fuerza centrífuga brutal y son más achatados. Desde la Tierra con un telescopio se le ve a Saturno el achatamiento perfectamente.
¿De fuerte ha de ser esta fuerza centrífuga para que, por ejemplo, el planeta Tierra se achate tanto en los polos y se expanda, tenga esa forma más ovalada, por decirlo de alguna manera?
Mira, la fuerza centrífuga es proporcional al cuadrado de la velocidad de giro. La Tierra gira una vuelta en 24 horas. Si duplicara la vuelta, si duplicara esa velocidad, que no fuera una vuelta en 24 horas, sino dos, la fuerza centrífuga se multiplicaría por 4. Entonces, esa fuerza centrífuga llega a ser tan grande que hace que la Tierra se expande en el... Y es tan calculable que, te digo una cosa, antes de ver las primeras fotografías de que hubiera satélites, en 1660, 70... Newton calculó cuánto debería estar achatada la Tierra. Caray. Como era el genio de Newton.
Entonces,
por mero cálculo, porque es que es una cosa matemática.
Pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona, gracias por esta charla y por habernos resuelto esta duda.
Con mucho gusto.
Un abrazo.